La cançó de Catalunya. Jo conec una donzella tan gentil com no n'hi ha. Va vestida de pagesa i és de cor gentil i franc. Per mirall té blaves ones on s'hi veu tant com és gran, i del seu cabell són pinta les crestes del Montserrat. Coronada va d'espigues i de pàmpols del rocam, en les mans té una filosa i el fus ple de cotó blanc. En lo coll du el reliquiari, imatge d'un rat penat, i, estampat en la faldilla, un escut amb quatre pals. Com la nina n'és pubilla, tots s'hi volen maridar. Ella fila, canta i mira les guspires de la llar. Li recorden les grandeses que la feren immortal, temps de glòria que passaren. Més, qui sap si tornaran? Avui té la caputxeta de puresa virginal i les roses, les roges barretines i la fe dels que se'n van. Un galant que l'enamora, per ell sempre el cor li bat, i una santa que la inspira, que ja mai li faltarà. El galant que l'enamora tots li diuen lo treball, i la santa que la inflama té per nom la llibertat. Del galant viurà la vida sens donar-li mai descans. Qui la llibertat li toqui, Mare Santa, Déu li val. Hem llegit uns fragments d'aquest poema titulat La cançó de Catalunya, compost per un poeta que es deia Albert de Quintana, nascut a Torroella de Montgrí el 1834 i mort a Girona l'any 1907.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 19 de maig, dimarts 19 de maig de 2015, i passen 3 minuts a les 9 del vespre. Som a Punt 7 Ràdio, i per tant això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa número 296. Molt bona nit, Joan.
Bona nit. En aquest programa ja a prop del 300 que estem, i que esperem que totes les coses que hem preparat d'aquí doncs us agradin i us ho passeu bé sentint-lo.
Bona nit, Maria. Tenim aquí la Maria Danés, com cada 15 dies, que ens ve a parlar de literatura juvenil. Oi, Maria? Bona nit.
Sí, bona nit.
I també donem les gràcies, com sempre, saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa una feina excel·lent i sublim. Bé, doncs, avui la Maria, Llibres a la Carta, a l'apartat de Llibres a la Carta, ens parlarà d'un llibre de David Safier, que no sé ben bé què és, no sé si és un assaig o és una novel·la.
Una novel·la,
es diu sí. Jo i Shakespeare.
Sí, és un títol curiós.
Ara de seguida ens en parlarà. Bé, a l'apartat de microrelats, en Joan ens llegirà tres relats de l'ARC a la ràdio, l'Associació de Relataires en Català a la ràdio, en què ens parlarà de la bellesa en ve baixa, el cicle de la vida, els finalistes del mes d'abril.
Exacte, tres contes.
Parlarem també, a l'apartat del debat, de diversos articles que han aparegut darrerament al diari Ara, un parell d'articles amb bastanta densitat. Hi ha temes dels quals podem discutir, podem parlar tranquil·lament. I bé, un d'aquests articles es diu El malestar dels escriptors catalans. Intentarem veure per què tenen aquest malestar. Tenim les diverses cròniques, Crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero, Crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, Crònica des de les Illes Balears i Pitiuses amb la Sílvia Portell, Crònica des de la Catalunya Nord amb la Joana Serra i Crònica des del País Valencià amb l'Empar Murelló. L'apartat de Literatura Universal, en Joan ens parlarà d'un llibre, d'una novel·la que es diu Maleeixo el riu del temps, d'un autor
Per Peterson.
Peterson.
Un autor noruec.
Noruec.
Un autor noruec que moltes vegades el tenim força desconegut aquí.
Exacte, acabem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase. Som-hi!
Llibres a la carta.
Bé, Maria, aquest autor, David Sheffield, qui és? A veure, és recent, és del segle XX? Bé, del,
sí,
del segle XXI, o és medieval,
viu,
o qui és?
Viu,
qui és aquest, ah, està viu, també, així, és recent.
Sí.
I què fa aquest senyor? Qui és?
Ara és guionista, i és un dels autors més famosos dels darrers anys, gràcies a la seva primera novel·la, Maleït Karma, que molta gent l'ha llegit i la coneix. Bé, d'aquest escriptor m'he llegit tots els seus llibres, menys
tu,
un.
Tu has llegit tots
sí,
els llibres?
Sí, tots.
Doncs això és que t'interessa bastant.
És que eh? Bé, és un dels meus preferits, m'encanta com escriu. Igual.
Escolta, això és habitual, oi? El fet que hi hagi guionistes que escriguin altre tipus de textos, novel·les o així, no és la primera vegada que passa, oi?
Ah, sí. No ho sé, això jo. No.
Però guionistes de televisió, bàsicament.
Per exemple, sí.
Sí, ell és de sèries. Ha fet sèries amb alemanyes.
És alemany?
Sí, és alemany. viu a Bremen.
A Bremen,
no, ja he estat a Bremen.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
És Alemanya, confirmem que és Alemanya, eh?
Sí, sí, i tant.
Doncs bé, us recomano molt aquest escriptor, tots els seus llibres. No m'he llegit el seu últim llibre, per cert, que diuen que és completament diferent de tots els que, de tots els que ha escrit fins ara. I bé, és... Inicialment es va formar com a periodista i va adquirir experiència a la ràdio i a la televisió, però des de fa 19 anys que treballa com a guionista.
I escriu llibres, també.
També escriu llibres.
Ah, a la televisió, guionista.
Sí, a televisió.
I aquest llibre, què té?
Ah, sí,
té?
Mira.
Perquè parlaves del títol.
Sí, jo i Shakespeare. Bé, va estar publicada l'any 2011... i, bueno, val 9,95 € i l'ha publicat l'editorial Empúries Narrativa. I bé, és una noia que es diu Rosa, que és bastant egoista i té poca autoestima i no té sort amb els amors ni res d'això. Troba molt a faltar el seu exnòvio, el Jan, i la seva vida li sembla avorridíssima. Convençuda que el Jan és l'amor de la seva vida...
Perquè es diu que era el seu... ex-xicot,
sí,
la seva exparella.
Però encara està enamorat d'ell.
Ella està enamorat d'ell.
Clar, perquè ell la va deixar. Doncs bé, decideix posar remei a la seva infelicitat i es deixa hipnotitzar per un mag que es diu que diu que pot fer viatjar la gent en el temps. I llavors la Rosa es troba reencarnada en un cavaller que estava atent en un duel. Som a l'any 1594 i aquest cavaller es diu William Shakespeare.
Ah, carai.
Ah.
I la Rosa haurà de conviure amb ell en el mateix cos i no se'n podrà desfer i tornar al present fins que no descobreixi que és l'amor de veritat. I només compta amb l'ajuda d'un Shakespeare enamoradís i despreocupat.
Bé, de fet, ja, Shakespeare ja és això. Moltes de les seves obres sí, parlen d'amor, precisament.
Sí.
Ah, i tots els seus sonets, té tot un seguit de poesies que són sonets d'amor, Shakespeare,
sí, sí,
precisament.
I és que és un llibre que... Bueno, que és molt divertit, molt entretingut, refrescant, i jo no sóc una persona que acostumi a emocionar-se pels llibres ni a emocionar-se per les pel·lis. Vull dir que és com, ai, em fa pena això, però no ploro normalment. Però va ser amb el primer llibre que vaig plorar aquest. I va ser un llibre que m'ha fet tant riure molt com plorar. És brutal, no sé, m'encanta.
Els llibres també...
Has llegit una vegada només o més vegades?
Només una vegada. De fet, m'estava a la biblioteca, que acabava de començar l'estiu, i havien tret els nous llibres de l'estiu, les noves publicacions i tot això, l'any passat. I estava a punt de marxar de la biblioteca i vaig veure aquest llibre a l'estanteria i el vaig agafar i, mira, va ser com molt improvisat i a partir d'aquí vaig conèixer aquest autor i... Em vaig llegir tots els seus llibres.
O sigui, aquest va ser el primer que havies llegit d'ell.
Sí, i després em vaig llegir Maleït Karma, que me'l vaig comprar, i molts tots els altres.
I tots són més o menys en la mateixa línia,
sí,
així, contemporanis?
Tots amb la mateixa línia, així, com que tenen a veure amb coses com fantàstiques, surrealistes, menys el seu últim, que és una història, és una novel·la històrica de la guerra contra els nazis i tot això.
O sigui, el recomanes per un públic en general?
Sí, sí, sí.
O sigui, i de qualsevol edat?
Tant també. Joves com adults, perquè jo, a mi m'ha semblat una història com molt refrescant i molt juvenil, però també se la poden llegir els adults.
És una com a la Icarna, també el tinc, aquest llibre.
Ah, sí?
Sí, això me'l tinc a casa, sí.
A mi m'agrada molt, també. Però aquest és el meu preferit seu, sobretot.
Això espera aquest.
Molt bé, Maria. Doncs escolta...
Hi ha alguna cosa més que vulguis afegir? O...
No. Ja està.
Molt bé, Maria, doncs t'esperem d'aquí 15 dies.
Sí, i tant.
Amb un nou llibre d'aquests tan interessants i tan apassionats que ens expliques.
Sí, sí.
Vinga, fins llavors.
Adéu.
Adéu.
Els microrelats.
Bé, a l'espai de microrelats comencem a llegir els contes que ens proporciona l'Associació de Relataris en Català, ARC La Ràdio, durant el cicle de la vida i que, en aquest cas, són els finalistes del mes d'abril amb el tema de la bellesa. El primer conte es titula De mica en mica i està signat per E. Viladoms. No sé, aquest, no sé qui vol dir, però bueno, Enric, Eduard, sí, E. Viladoms. Comencem. Així m'hauré d'anar morint de mica en mica? És el plany d'en Fermí, el dolor i el desassossec que li provoca l'herpes al voltant dels ulls. Uns ulls petits, enfonsats, de color imprecís, que ja només veuen del record d'haver vist. Fins fa poc es movia lleuger, gairebé de puntetes, enmig la munió de cadires de rodes i caminadors de geriàtric. Alt com havia estat, tot i anar encorbat d'esquena, se'l veia d'un tros lluny. Tenia l'estranya aparença d'un jove esdentegat de cabells blancs. Per mitjà de la meva mare, un dia em va demanar un favor. I aquell home llarg que abans anava sense bastó i que des que va caure ja no el deixen sortir més, que el volia que li anessis a pagar una cosa a la benzinera. Un deute? Et donarà diners i una targeta amb un número. Em va costar una bona estona endevinar, deduir, què volia exactament. I abans de dir-li sí o no, vaig consultar-ho amb les cuidadores del centre. Ell, davant tants preàmbuls, pensava que jo no volia fer-li el servei. Si no pot ser, no passa res. Em va donar un cartonet rebregat amb un número de mòbil escrit per mà més jove que la seva i 20 euros. La caixera de la benzinera de seguida va saber de qui es tractava. Regularment, el bon home caminava del seu propi peu aquell centenari escaig de metres per recarregar el telèfon del seu fill. Malgrat els anys, les xacres i la migradesa de la pensió, en Fermí continuava exercint de pare. Qui era el més dependent de tots dos? Sovint, quan arribo al matí a acompanyar la mare, el busco amb la mirada. Es desplaça per la sala gran empenyent la cadira de rodes amb les puntes dels peus. D'altres vegades el veig assegut amb els colzes damunt la taula. El cap entre les mans, els ulls tancats. Així, sense fer nosa ni soroll, morint-se de mica en mica. Bé, el segon conte es diu... El núvol, i està signat per Celestí 1462. Aquest és el nom de la persona que ha fet aquest conte, o el pseudònim. Passa de pressa el temps. Arriba el dia que et deixes el gas obert, o l'aigua, o els fogons. Sort que eres a casa i la cosa no ha passat d'una olla cremada. Te n'has adonat per l'olor del socarrim, però imagines que hauria pogut passar si haguessis sortit. No vols anar al metge. Això que et passa és de gent gran i tu ets massa jove per ser vell. Et fa vergonya explicar-ho. Però el núvol es va fent dia a dia més espès i més fosc. Tens amics dels quals sovint oblides els noms. Fins i tot se perden els noms d'alguns familiars. Gent que t'envolta et gira la cara i els veus dur l'índex a la temple. Se li'n va l'olla, com si diguéssim. I el sent remugar quan te'n vas. Ahir et va caure la forquilla mentre dinaves i no vas saber agafar-la. Em mirava i et veia prendre-la de manera diferent o com t'he vist fer-ho tots aquests anys. Ja no l'agafes com si fos un llapis. Ara ho fas de la mateixa manera com agafaves anys enrere l'expulsador de les catifes i els matalassos. Ara m'ha vingut al cap l'expressió que feia servir per renyar-nos quan cometíem alguna malifeta. Vine aquí que t'expulsaré. Crec que ja sempre més agafaràs així els coberts, com tement que et torni a caure, com sense voler deixar-los anar mai més. No fos que la propera vegada no els sàpigues mantenir entre els dits tremolosos. Sé que tens por, que no vols pensar que un dia potser t'haurem de peixar. Saps que tard o d'hora no podràs controlar els esfínters i ho embrutaràs tot. Que tal vegada no respondran els membres i no sabràs caminar més. Que et serà impossible menjar i beure sol. Saps també que no voldràs ser cap càrrega per a ningú. Imagines que el teu cos rovellat romandrà estès en un llit i no et tornaràs a aixecar. Saps que el teu pensament serà lluny, que et parlarem els ulls apagats, sense nines lluents que et coneixíem. Saps també, per fi, que se't perdrà la mirada més enllà dels meus mots i no caldrà res més que esperar passar la boira i fondre-t'hi gota a gota esperant-me. Bé, el tercer conte, d'aquests contes ja dèiem que són de bellesa, per tant són a vegades una mica tristos, com aquest que hem sentit. Llegem el tercer, que es diu Península Ènia, o Efímeres Intermitències. Això és de Moïses, l'autor. Ara ja puc dir que la viduïtat és l'estat més gris i desgraciat de la vida d'un home. Després d'anys de matrimoni i de convivència, una urpa t'arrabassa la persona més propera, la companya d'alegries i de penúries, que ha sabut perdonar inclús una infidelitat. Llavors quedes corglaçat, atrapat en un cos de crèvit que no reconeixes i a la deriva, com una illa enmig de l'oceà, sense opcions de queixar-te. Et sents estancat perquè, en l'horitzó, no albires cap canvi. Ara, però, d'uns anys ençà, em sento afortunat per la meva neta Ènia, que m'alegra les hores en què la cuido. Ella ha esdevingut un sol resplendent per a mi, que passava els dies d'esma per empènyer anys, un vell xerup perdut a l'esplai entre partides de dòmino o capcinades amb la remor del serial de torn de fons. No enyoro res d'això. Assegut cada tarda en un banc del parc envoltat de gronxadors i mares joves, perquè el seu somriure innocent i infantil ho eclipsa tot. La nostàlgia o la tristesa, qualsevol mancança. No hi ha res al món que em robi la joia d'observar-la mentre faig petar la xerrada amb alguna altra àvia, necessitada de compartir la soledat de la bellesa amb algú de la seva època. Ara que la natura no em permet gaudir de la màgia d'un encontre amb una dona, la vida m'ofereix un vincle amb la terra ferma, com un fill pròdig que retorna a la casa pairal i s'adona que no tot s'ha perdut. I m'arrapo a la joia de viure, a l'entusiasme que apareix en veure aquesta criatura que és sang de la meva sang, arrebossada de grava i de sorra, empastifada de gelat, enganxada a les meves costelles tot pesant figues després d'una jornada de jocs i d'escola. I respiro cada moment ple d'alènia, com si pogués abastar l'oxigen del món en una alenada. I revisc i oblido les xacres de l'edat i alço per damunt dels meus braços, com si entre ella i jo en repartíssim l'existència. I, després d'acomiadar-la, en el silenci de la llar, agraeixo aquesta propina i demano que el vers de la dama no sigui massa cruel.
El debat.
Bé, doncs, farem un debat a dos aquí a l'estudi.
Abans m'havien fet de tres, però ara fem de dos. Suposo que serà per bastant temps que fem de dos.
Bé, fa poc va sortir el diari ara un parell d'articles. Concretament un va sortir l'1 de maig i l'altre va sortir el dia 13. O sigui, fa 15 dies, fa 20 dies, i l'altre fa una setmana aproximadament. De fet, un article és resposta a l'altre, al primer article. El primer article, que el va escriure la poetessa Dolors Miquel, es titulava Carta oberta a poetes, escriptors i gent de la cultura. Home, no sé si nosaltres som gent de la cultura, però
em sembla que sí,
però si més no,
també ens adreçava a nosaltres.
Fem de divulgadors de la cultura, i per tant, des d'aquest punt de vista ens hi podem incloure. Llavors, doncs, aquest article, aquesta carta oberta, començava amb algunes afirmacions una mica discutibles. Diu, som una cultura i un poble en decadència, i intenta donar les causes d'aquesta decadència. Diu que hi ha dues causes, l'opressió que ens sotmet la cultura espanyola i una onada de migracions multitudinàries. Diu que això fa que siguem un poble, una cultura en decadència. No sé si això és exagerat, Joan. Que hi pugui haver migracions, moltes migracions, i que d'això se'n pugui deduir la decadència d'una cultura, no sé, potser és una mica exagerat, això.
Suposo que quan parla la Dolors Miquel d'aquest tema ho fa referint-se bàsicament a l'àmbit cultural, però tampoc podem dir que l'àmbit cultural sigui un poble en decadència. Vull dir, es publiquen més llibres que mai, en català fins i tot, perquè també el tema de la llengua també importa aquí, i per tant estem vivint un moment bastant dolç amb aquest tema. No sé, suposo que ella es refereix a que no hi ha mitjans d'informació que tractin la cultura, com fem nosaltres.
Com cal, sí. Hi ha un paràgraf en aquest article que em parla d'això, sí. I els deixa bastant malament, amb els mitjans de comunicació. Diu, sí. hi ha un descens de prestigi cultural. Diu, els mitjans de comunicació, la poesia i la literatura no hi tenen espai. Diu que s'ha produït un mercantilisme editorial. Hi ha grans desplegaments quan és el dia de Sant Jordi o quan passa algun premi, però diu, jo crec que això és el més important de l'article, diu, obliden el que és important, el dia a dia de la cultura. Diu, una cultura d'un país no es fa només el dia de Sant Jordi,
sí.
O només es fa, no es fa només el dia que hi ha un premi, sinó que la cultura, diu, s'ha d'anar fent el dia a dia. Si el dia a dia deixes la gent de la cultura abandonats, en certa manera...
I a més també parla de que hi ha uns quants, fins i tot no només espanyols, sinó també catalans, que a través de l'adulació,
sí,
grimpen
els crítics literaris.
A les èlits literàries culturals del país, i a partir d'aquí a viure, vull dir que s'engreixen la cartera.
Sí.
Fa servir aquestes paraules. Per tant, vol dir que hi ha gent d'aquí que tampoc actua com hauria d'actuar. En canvi, hi ha altres, diguem-ne, o subjectes, altres persones que escriuen, que aquests no tenen aquest reconeixement. I ella és una d'aquestes persones que pensa que no ha adulat ningú i que fa la seva poesia com l'ha de fer i que no té, diguem-ne, plataformes per poder-se expressar, perquè no n'hi ha. És veritat, els mitjans de comunicació tracten malament la cultura en general i la cultura catalana encara més malament. Això és una mica la tesi del seu article, no?
Sí, i quan al final hi ha una altra idea, diu, parlar de la desfeta editorial catalana.
Ah, això.
Diu, sembla que no ens n'adonem, diu, però, diu, les editorials de prestigi, que hi podia haver, diu, totes han desaparegut. Diu, hi ha moltes mini-editorials, però de les dues grans editorials catalanes, diu, han anat a parar a mans de la més prestigiosa editorial espanyola. Han deixat de ser actives. I fa una comparació amb el procés de caixes, aquelles caixes catalanes que han passat a estar a mans dels grans bancs espanyols.
Que s'han robat... i ja no han tornat, i aquí igual. Però aquesta és una prestigiosa editorial espanyola, però es refereix a Planeta, perquè ja té la
propietat... És 62,
no? 62, sí, l'Enciclopèdia Catalana, tot això està dins de Planeta. Clar, és realment... Passa que és espanyol, però que està aquí, és a Barcelona, no?
Sí, sí.
Això t'ho han de dir. Però i també s'ha de dir una cosa que potser no estic tan d'acord, que diu que el que publiquen aquestes editorials, doncs diguem-ne, és diguem-ne, per anar passant i anar, diguem-ne, anar tirant sense gaires innovacions i sense gaires coses. Home, jo penso que també aquestes editorials, encara que estiguin sota l'òrbita de Planeta, no podem dir que no publiquin coses interessants. N'hi ha de tot, hi ha de tot, però també en fan de obres interessants. No és que tot sigui de consum, diguem-ne, mediàtic o d'aquestes bestsellers, no? Això, Planeta sí que ho fa, això. Treballa bastant així. Però les altres editorials catalanes no són tan així.
Llavors, hi ha hagut un segon article, que de fet a mi és el que em va cridar l'atenció. He de reconèixer que el primer article m'havia passat desapercebut completament, però el segon, clar, es titula El malestar dels escriptors catalans. I vaig dir, a veure, deixem-ho llegir això. Quin és aquest malestar dels escriptors catalans? I aquest és un article que va publicar una escriptora coneguda, la Maria Barbal, autora d'aquella novel·la Pedra de Tartera. Va sortir el diari Ara, publicada el 13 de maig, o sigui, fa poc, avui és dia 19, o sigui, fa una setmana d'aproximadament. I aquest article, la Maria Barbal, l'inicia fent referència a aquest altre article que acabem de comentar fa un moment, aquest article de la Dolors Miquel. I comença parlant d'una obsessió que diu que té la cultura catalana, una obsessió per ser moderna. I diu que aquesta obsessió, diu, per ser innovadors, aquells que han d'anar a l'avantguarda, han d'intentar amagar o reprimir allò que no tingui l'aparença de nou i de modern. I diu que ve de dir que això és una collonada, que diu que això, diu, tot ve d'un no, diu, no fa servir aquesta paraula, però ve a dir que això, aquestes cultures que fan això d'estar sempre a obsessió per ser modern i per estar a l'última i per rebutjar, i aquí sí. Ve el problema, rebutjar tot allò que no sembla modern, menyspreant-ho, menystenint-ho, això diu que parteix d'un cert complex d'inferioritat. I posa com a exemple el fet que durant uns anys van sortir algunes novel·les que parlaven de la guerra dels 3 anys, del 36 al 39, i les ubicaven fora de Barcelona, i això hi va haver alguns crítics que ho destrossaven. En canvi, quan altres tipus de literatures, literatura anglesa o literatura castellana, van fer coses semblants, llavors tot tenen elogis, però quan ho fas tu és motiu de crítica. Dius, clar, dius, això aquí això no està pas massa bé, no?
Diu, cita un text de l'article anterior, la Maria Barbal, i diu, és a dir, el tema de la modernitat ve de lluny, però pitjor és, com diu Dolors Miquel, que és un miratge malaltís, del qual ens cal guillar, una inconsciència que ens pot dur al fons del pou. Són paraules ben clares de dir que tampoc aquesta obsessió per la modernitat i de fer l'últim crit, doncs al final poder quedem afònics si fem tants crits. Vull dir que a vegades no, sí. Vull dir que no podem estar sempre a l'última de tot, perquè si estem a l'última de tot ens estrellarem segur. I per tant jo penso que aquí també cal que a veure que la literatura que fa la Maria Barbal, per exemple, que és una literatura de consistència de rural, sí, realment parla del Pallars, però i què?
Vull dir, no, per això és dolenta, exacte.
Perquè sigui fora d'una ciutat de ser dolenta.
Exacte.
Ser dolenta. És una gran obra aquesta i la que ha fet després, no? I per tant, doncs, però es tracten com això, com els exòtics de la colla, no? I esclar, això també, vull dir que d'alguna forma dona la raó bastant a l'autora aquesta,
a la Dolors Miquel.
Dolors Miquel,
sí, i fa una cosa que ja havia fet la Dolors Miquel, que és lamentar-se que avui en dia és molt difícil poder viure del que escrius. Fins i tot diu que hi havia escriptors que tenien diverses feines i que han hagut de plegar veles. Diu concretament, diu, molts escriptors catalans han deixat d'escriure en els darrers temps. Fins ara vivien de dues o tres feines, però publicar avui no dona diners. O l'escriptor en dona molt pocs. Diu que es fa poca promoció dels llibres en català, diu que duren pocs dies i en pocs dies i en pocs mitjans, diu, critica els premis, diu, actuen d'ajuda a la promoció i a l'economia dels autors, però s'apunten més a les vendes que no pas a la qualitat.
Vull dir que exacte.
Són crítiques dures, les que
sí,
fa.
Sí, sí.
I llavors parla, diu també que els llibres en castellà estan molt més ben promocionats, o sigui que els llibres en català han de competir amb més llibres que no pas qualsevol altra cultura, diu, tenen molt més lectors els llibres en castellà per raons òbvies, i diu que a vegades hi ha com una mena de visió negativa de la literatura catalana, però que no ve de fora, sinó que ve de dins mateix, que tenim com una mena de, no diré d'auto-odi, però sí d'auto com ho dèiem abans, del complex d'inferioritat. Hi ha gent que creu que la literatura catalana, com que els receptors als quals s'adreça són menys, perquè això faci que sigui menys aquesta literatura.
I diu, quan dura avui una novel·la catalana en una llibreria? Aquesta pregunta, no? Això també és un problema dels llibreters. El treball d'anys se suma ha anat molt bé en uns pocs mesos. M'ensumo que el procés per al llibre de poesia és de menys temps, o sigui, clar, que ja no és ni mesos. Clar, vol dir que una novetat arriba allà, està uns mesos i després, plup, tot d'on desapareix. Si vols el llibre, has d'anar a l'editorial, perquè les llibreries ja volen novetats, 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 que és el que poder venen d'entrada, però també haurien de tenir un fons de llibres que no siguin tan novetats.
Els clàssics, per exemple.
Ah, o clàssics o no tan clàssics, però que no siguin novetat. Entens? Vull dir, llibres de fa 10 anys, 15 anys, 20 anys, que els busques i no els trobes. Home, sí que els poden demanar, ja ho sabem, no? Però vull dir que jo penso que haurien d'estar més temps, perquè si la gent no veu prou, no passa 10 vegades per aquella llibreria i veu aquell llibre 10 vegades, doncs si el treuen, doncs no comprarà. No comprarà mai, i per tant i amb el llibre català passa això. A més, n'hi ha més en castellà que en català. Però igual també fa que el català quedi més al racó, no? De la llibreria, normalment. No totes, no totes les llibreries passa això, però sí que sempre has de dir, i escolta, i els llibres en català on són? Diu, allà baix, aquell allà, i en canvi els castellà, tota la llibreria és llibre en castellà, i el llibre en català estan allà. Això també, això ho he vist en algunes llibreries, i no és com, i això no és de Madrid,
No.
Això la culpa és nostra, la culpa de la gent d'aquí, vull dir.
L'article acaba, doncs, tornant a fer novament una crítica bastant profunda a la crítica literària, que la crítica literària caldria millorar-la, Ve a dir que hi ha alguns crítics literaris que no es llegeixen els llibres.
Exacte.
Que sí, diu això. Diu que, com que aquest ja és bo...
Però
doncs,
nosaltres no.
No, aquí sí que ens els llegim, tirant de llibres.
Aquí ens els llegim, sí.
I acaba dient, diu, penso que tots som importants, tots podem ser valorats, som continuadors de la tradició literària d'aquí i espero que farem d'enllaç en un futur, diu que el poder no perdi de vista que és la cultura el que produeix més beneficis a un país. Com garantirem la continuïtat dels escriptors, sobretot dels joves?
I si creiem, hem de ser responsables, cadascú en el seu àmbit, Cal que els escriptors siguin valorats i puguin viure de la seva feina. Això és important perquè moltes vegades és quasi impossible que un escriptor pugui viure de la seva feina. Això és una cosa que ens afecta a tots, a tota la gent que estimem la cultura, i demanaríem que hi hagués, d'altra banda, més mitjans com el nostre que promocionen els llibres, que promocionen llibres en català, que és l'objectiu de Tant de Llibres, un dels objectius importants, i que això... diguem-ne, tingués un reconeixement, una tornada amb els escriptors que escriuen aquests llibres i que poguessin, no sé si viure, però com a mínim tenir uns diners que compensin l'esforç que fan, perquè moltes vegades veuen que fan un esforç i no solament no hi guanya, sinó que hi perden, perquè amb el temps que hi passen i les hores que s'hi han passat no guanyen res. Que això, doncs, s'hauria de fer mirar.
Fins aquí el debat.
La crònica.
Bé, comencem la primera crònica d'avui. Concretament, la primera crònica és la de la Sílvia Romero des de Catalunya.
Quan, un matí, Gregor Samsa va despertar-se d'uns somnis neguitosos, es va trobar al llit transformat en un insecte monstruós. Jeia damunt l'esquena dura, com una closca. I, si aixecava una mica el cap, es veia la panxa de color marró, segmentada per estreps arqueixats, com una volta, tan prominent que el cobrellit, a punt de relliscar del tot, amb prou feina s'aguantava. Les cames, molt nombroses i dolorosament primes en comparació amb la grandària habitual de Samsa, s'agitaven indefenses davant els seus ulls. Ara sí, bon vespre des de Barcelona. I disculpeu que hagi iniciat la corresponsalia directament amb aquesta lectura, que, de fet, n'estic convençuda, tothom ha ubicat i reconegut de seguida, La metamorfosi de Franz Kafka. Però m'ha semblat una bona manera de sumar-nos així a aquesta celebració commemorativa dels 100 anys, que es diu aviat, tot un segle des de l'aparició d'aquesta peça literària que és una de les més importants del segle XX. En aquests moments, a causa d'aquest centenari de la publicació de La metamorfosi, hi ha molts actes i activitats al seu voltant, i n'he volgut destacar una d'aquestes activitats, que m'ha semblat prou interessant. I és que entre el 16 de maig, és a dir, que ja està en marxa, fins al 16 de juny, per tant, disposem d'uns quants dies encara, podem gaudir de l'exposició fotogràfica organitzada pel col·lectiu fotogràfic Insight, Sota el títol La metamorfosi de Insight, aquest col·lectiu fotogràfic mostra les fotografies que Franz Kafka va realitzar a principis del segle XX per elaborar a partir d'elles la seva obra. Aquesta troballa neix del viatge que precisament van realitzar els membres d'aquest col·lectiu l'any 2010 a Praga, amb la finalitat llavors d'investigar la figura de Kafka i realitzar una mena de remake sobre la seva obra més coneguda. Però la sort ha fet que aquest remake no sigui tal, sinó que s'ha convertit en una mostra del que van trobar allà. Per tant, l'exposició és la recopilació d'aquest material fotogràfic inèdit, que és el que Franz Kafka va realitzar per concebre la seva metamorfosi. L'exposició la trobareu a la Biblioteca Central Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat. Com he dit, està en actiu fins al proper 16 de juny i per consultar horaris o altres informacions podeu entrar a l'apartat Agenda de Biblioteques de l'Hospitalet, www.l-h.cat. Tot seguit ens traslladem a la ciutat de Barcelona perquè en una ocasió ja vaig parlar d'algunes visites guiades per cementiris de la ciutat en els quals s'explicava la seva història i diverses anècdotes. Doncs l'activitat que ara us plantejo també està organitzada des de Cementiris de Barcelona i concretament té lloc el proper 21 de maig a partir de 8:15 a la sala de la col·lecció de carrosses fúnebres del cementiri de Montjuïc. Es tracta d'un homenatge a diversos poetes i escriptors enterrats o incinerats als recintes funeraris de la ciutat i això es fa amb motiu de l'aniversari del seu traspàs. En concret, la sessió consistirà en la lectura de diversos fragments literaris de les obres més representatives de Narcís Oller, Josep Carner, Josep Maria Folch i Torres, Manuel de Pedrolo, Frederic Soler, Jesús Moncada i Jaime Gil de Viedma. I la lectura es durà a terme pels artistes Sílvia Bell i Jordi Buixaderes. És una activitat gratuïta, però cal fer la inscripció prèvia i per això us diria de connectar a la web de Cementiris de Barcelona, a l'apartat Agenda, on trobareu les dades per fer aquesta inscripció, www.cbsa.cat. I ja molt breument, comentar-vos també que el divendres 22 de maig, a les 7 de la tarda, a l'Espai Betúlia de Badalona, se celebra un recital de poetes menorquins. Està organitzat en el marc de l'exposició Menorca tot just ahir i encara, de Toni Vidal, una exposició que es clou precisament aquest cap de setmana. I per al recital comptarà amb la participació de Jordi Florit, Pau Gené, Sònia Moll, Joel Begur, Bartomeu Obrador, Òscar Begur i Toni Moll Camps. Per més informació podeu entrar a l'apartat Agenda de l'Espai Betúlia, www.espaibetulia.cat. I això és tot per avui. Molt bona setmana.
Bona setmana, Sílvia. A reveure.
Ja tenia el telèfon el nostre benvolgut company de la Franja de Ponent, Octavi Serret, que ens parla des del Matarranya.
Bona nit, des de la llibreria Serret, al Matarranya, a la Franja. Esta nit voldria recomanar-vos un llibre que he citat ara fa un poquetet, de la Roser Mills. Està en castellà, però que es publicarà, d'aquí poquetet, se publicarà en català. Se diu L'Equador d'Ulisses. L'Equador d'Ulisses és una història que la Roser Mills, ella és mallorquina, en una investigació, diguem-li, que fa ella per trobar, diguem-li, continguts i tal, acaba trobant que realment Errol Flynn, el famós Errol Flynn, va estar a Mallorca. A partir d'ahí, ella reflexiona sobre la importància de creure's els seus propis somnis, no, per dir-ho d'alguna manera, i la pèrdua de la innocència que porta implícit el fet de viure, això és molt propi d'ella també, perquè ella sempre busca, diguem-li, se busca en ella mateixa. Realment, si vau llegir Fes bondat, parlava també d'un punt més eròtic. Sí que és veritat que Fes bondat té un punt més eròtic de lo que és el que ella sol fer. En aquest cas, l'Equador d'Ulisses ha volgut fer algo diferent. Ha volgut fer algun més contingut històric, o sigui, la investigació que ha fet ella, sí que és veritat que Rolf Flynn, vull dir, en el seu moment va estar a Mallorca, i aquí mos explica el per què, d'una manera molt, diguem-li, molt superficial, però en matèria, en el que és referent a, com ella diu, la importància de creure's, diguem-li, els somnis que realment més d'una vegada són reals i que no els acabes veient hasta que realment t'hi trobes. En Fes bondat, per exemple, tenia un punt de romanticisme en la història que explicava que era realment una història de ficció, però basat també en la seva experiència, no solament en la seva experiència personal, sinó en la seva vivència. O sigui, ella, la seva infància, sobretot, apareix tant a un llibre com a un altre. Ja veureu que realment és una novel·la que val la pena tindre en compte. L'ha publicat Eiffel Book, és una editorial que jo no la coneixia, ara veig que comencen a publicar uns quarts llibres, és una edició molt atractiva i, pel que sé, se publicarà en català d'aquí poquetet. Però si sabeu qui és José Mils, que imagino que sí, la teniu, és més hiperactiva a les xarxes socials, ella és periodista, és poeta, jo la vaig conèixer per un poemari que li vam acabar publicant per mig d'un editor que en aquell moment estava jo fent edicions en ell, que es diu Morbo, molt aconsellable també, ja el veureu, que ara el tens publicat i que es pot trobar a Cosetani Edicions, i a partir d'ahir, bueno, vam tindre una gran amistat, i jo el dia 30 la tindré aquí firmant l'Equador d'Ulisses, i farem també un repàs a la seva bibliografia anterior. Tens un altre llibre que es diu M'agrada el sexe, és una espècie de, a base de preguntes i respostes, te va ficant al dia en una espècie de consultori, diguem-li, sentimental, però referent al sexe. T'ho us recomano. Errol Flynn, protagonista de l'Equador d'Ulisses, Errol Flynn i Mallorca, la seva Mallorca, la Mallorca de la Rosa Mills, dins dels seus somnis, dins de la seva realitat, en Errol Flynn pel mig. Estem parlant d'un Errol Flynn tal qual, o sigui que en carn i os. D'acord? Doncs bé, que us ho passeu bé, que ho disfruteu i fins la pròxima setmana.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Octavi Serret. Tenim...
Sí, tenim ja la següent crònica, la crònica des de les Illes Balears i Pitiüses amb la Sílvia Portell. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Palma. Per aquesta setmana vull començar les recomanacions a Palma mateix. I és que dijous 21 a les 7 de la tarda a Quart hi ha prevista la conferència Ramon Llull i la ciència, a càrrec del doctor en Medicina Ramon Llull Cerdà. Com dèiem, serà dijous 21 a les 7 a Quart Llibres. Encara a Palma, divendres en Bat de Llibres es presenta el Premi de Sóller de Narrativa Curta 2014, La mala petja. Intervindran Joan López de Vinyaspre, l'autor, i Francesc Lladó Roger, professor de filosofia. Com dèiem, serà divendres 22 a les 7 a Embat. Podeu trobar tota la informació d'aquests dos actes a la pàgina d'Embat de Llibres, www.embat-llibres.com. De Mallorca ens n'anem a Menorca perquè demà dimecres i dijous als cinemes Canal Salat de Ciutadella les joventuts musicals han organitzat el passi de la pel·lícula Camino a la Escuela, dirigida per Pascal Plisson. Per si no l'heu vista, Camino a la Escuela és la història real i extraordinària de quatre nens, Jackson, Carlitos, Zaira i Samuel, que s'han d'enfrontar diàriament a nombroses dificultats i perills per arribar a l'escola. Els nens viuen en quatre zones molt allunyades entre si, però comparteixen les mateixes ganes d'aprendre i saben perfectament que només l'educació els obrirà les portes d'un futur millor. Com hem dit, se'n faran dos passis demà dimecres i dijous a 8:45 del vespre als cinemes Canal Salat de Ciutadella. Podeu trobar més informació d'aquest esdeveniment a la pàgina www.jjmmciutadella.com. De Menorca a Eivissa, perquè els multicinemes acullen aquest dijous 21 de maig el documental 20.000 dies en la Tierra, dirigida per Ian Forsyth i Jane Polan. Aquest documental va ser nominat l'any 2014 millor director i millor muntatge del Festival de Sundance. D'Eivissa a Formentera, a Formentera exposició i presentació del llibre Sarc de Formentera. Aquesta exposició es fa al Centre Antoni Tur Gabrielet i l'horari i els dies d'exposició són del 8 al 30 de maig, de dilluns a dissabte, de les 11 del matí a 2:45 del migdia i de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. L'exposició, com hem dit, és en el Centre Antoni Tur Gabrielet a l'avinguda Porto Saler, sense número, de Formentera. I això és tot per aquesta setmana. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Salut i llibres.
Bona nit, Sílvia. A reveure.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura universal.
A veure, a l'Espai de Literatura Universal d'avui presentem un autor noruec que no havíem presentat cap no, que és la primera vegada que el presentem, perquè només hi ha aquest llibre en català, bueno, n'hi ha dos ara, aquest i un altre, però en parlarem d'aquest que és el més conegut, Per Peterson. Suposo que es diu així perquè el noruec no el conec aquesta llengua i no sé si es pronuncia així. El títol és en català Maleixo el riu del temps. Un títol que és una frase, curiosament, de Mao Zedong. Ja després ja veureu per què ho dic, això. És traduït del noruec al català, eh? Això sí, per Carolina Moreno. I una molt bona traducció, això. Està explicitat al llibre i, per tant, val la pena remarcar-ho. Hi ha gent que en sap, d'aquestes llengües. És editat pel Club Editor, col·lecció Club dels Novel·listes, número 24, Barcelona 2009, 248 pàgines, 1,50 en format paper i 17,58 en format paper per a internet. Per Peterson va néixer el 18 de juliol de 1952 a Oslo. És un, per tant, un novel·lista noruec. El seu primer llibre va ser Cendra a la meva boca, sorra a les meves sabates. Això va publicar-ho en 1987, que és una col·lecció de relats curts. Aquest va ser el gran, diguem-ne, el gran llibre que li va donar importància. M'hi va publicar alguna cosa abans, però aquest va ser el llibre que va començar a destacar entre la resta de llibres que hi havia llavors. Des d'aquell moment ha publicat una sèrie de novel·les amb bones crítiques. Per exemple, una que va publicar el 96, que es diu Per Sibèria, ambientada a la Segona Guerra Mundial. Aquest també està en català. Nominada pel Premi de Literatura de Consell Nòrdic, el llibre En l'Estela, del 2002, que és la història d'un jove que va perdre la seva família a l'Escandinaven Star, que era un ferri, pel desastre dels transbordadors que hi va haver l'any 1990, un fet real, que després també, això veurem que també li ha afectat amb ell, directament, això, aquest desastre, vull dir que aquí una mica més biogràfic. El 2008 publica finalment Maleeixo el riu del temps, que va guanyar el Premi de Literatura del Consell Nòrdic per l'any següent, el 2009. La seva gran novel·la va ser, per això, Sortir a robar cavalls, el 2003, que va estar guardonada amb els dos primers premis literaris a Noruega, els crítics noruecs Premi de Literatura i dels llibreters Millor Llibre de l'Any. També va ser nomenat un dels 10 millors llibres de l'any 2007 pel New York Times Book Review. Peterson ha treballat de bibliotecari, d'empleat d'una llibreria, traductor i crític literari abans de convertir-se en escriptor a temps complet. Cita Noam Hamson i Raymond Carver entre les seves influències. Les obres de Peterson s'han traduït a gairebé 50 idiomes, per tant, una obra així ens calia parlar-ne. La bibliografia és la següent. El 87, Cendres a la meva boca, sorra a les sabates. El 89, Ecoland. És difícil de dir perquè això és molt holandès. El 92, És perfecte per a mi. El 96, Per Sibèria. El 2002, En l'Estela. 2003, Sortir a robar cavalls. 2004, Manen sobre porten. El 2008, Maleeixo el riu del temps. I el 12, Em nego. Segons el propi autor, el tema del llibre és que no hi ha segones oportunitats. El tema del llibre que comentem avui, vull dir, és que no hi ha segones oportunitats. Però jo crec que també ho podria ser, a més d'aquest, el desarrelament i la fredor a les relacions interpersonals en general i les familiars en concret. És una novel·la plena de detalls, ja que la mateixa vida està feta de petits detalls i quan es perden és com si s'hagués perdut la vida. Per aquesta raó podem dir que és una obra lligada a la biografia que ha marcat profundament l'autor. Va tenir una mare excessivament estricta, va tenir la mort d'un germà en l'accident incendi d'un ferri, que a més va comportar la mort dels seus dos pares, d'un altre germà, primer va morir el seu germà de malaltia, i després va haver un accident, aquell accident que parlàvem abans, doncs també ell va ser protagonista, tristament, perquè van morir els seus pares, un altre germà i la seva neboda. Van morir perquè es va enfonsar el ferri i es va caure el ferri i es va incendiar. Això va ser una cosa terrible i això l'ha marcat amb ell. Però això tot diu que cal estar atent a aquests senyals i que el que pensem i sentim és més important que el que diem. Pensem i sentim més que el que diem. En tot seria massa agosarat creure que el protagonista, Arvid Jansen, sigui l'alter ego de l'autor. Perquè, entre altres raons, aquest personatge ja surt en obres anteriors fent papers diferents. Per tant, no és que sigui una cosa completament autobiogràfica, sinó lleugerament, amb tocs concrets, però no tot. Si la mare té una malaltia terminal de tipus físic, el fill té una malaltia a l'ànima. I això fa que sigui molt difícil la comunicació entre aquests personatges. I si bé és fàcil entendre el que li passa a la mare, fàcil entendre del punt de vista mèdic, té un càncer, per aclarir el que li passa al fill, l'autor ens presenta un resum de la seva biografia on es fa palès el seu descentrament i apatia i també l'afició a beure desmesuradament, i tenint en compte més que està a punt de divorciar-se. També hi juga un paper el temps literari, ja que situa l'acció en l'any de la caiguda del mur de Berlín, que iniciava la fi del comunisme. Aquest últim fet també és determinant en la vida de l'àrbit, ja que ell era maoista, i això encara l'ajuda a get down, a anar cap avall, a enfonsar-lo més. Tota aquesta acció es viu a una illa de Dinamarca, d'on era tota la família, tot i que van anar a viure a Oslo, i on va la mare per reconciliar-se amb els seus orígens per tal de preparar la seva propera mort. Si hi ha un defecte en aquest volum, és, des del meu punt de vista, és que surten massa noms de carrers i d'indrets danesos. Això està en danès, clar. Qual, i al final hi ha tants carrers i baixo aquest carrer aquí, i pujo aquell carrer allà, i ara giro a la dreta i vaig... Deu ser carrer real, suposo. Però jo penso que això s'ho podia ben bé estalviar, perquè no porta, diguem-ne, frescor la novel·la, i el que fa és fer-ho una mica més feixuc. Però això no vol dir que no sigui un gran llibre, que el llibre, dic, està traduït a 50 llengües. Per tant, repetint la referència, Per Peterson, maleeixo el riu del temps, traduït del noruec per Carolina Moreno, editat pel Club Editor, col·lecció El Club dels Novel·listes, número 24, Barcelona 2009, 248 pàgines, 18,50 euros en format paper i 17,58 en format paper per internet.
La crònica.
Bé, doncs, i continuem amb més cròniques, ara des de la Catalunya Nord, des de Perpinyà, amb la Joana Serra. Bon vespre, Joana.
Bona nit a tothom. I després d'un cap de setmana molt carregat, que no vam tenir ocasió de parlar-ne la setmana passada, dic que s'ha celebrat aquest cap de setmana la 14a edició del Festival Identicat, que és un festival organitzat per l'Associació de Bau Aire Nou, que reagrupa castells, diables i tantes activitats de cultura popular. Ha celebrat aquest any, en el marc dels seus 20 anys, un festival que ha pres unes proporcions i té un èxit molt important aquests últims anys. Per fer-vos una mica d'idea, han vingut grups com Cheik i Charango, que no és habitual veure grups d'aquestes característiques a Catalunya Nord, i que han tingut molt, molt, molt bona rebuda. Bé, començarem una setmana més tranquil·leta al Casal de Perpinyà. Ho farem avui mateix amb una entrega de premis, que són els premis de la Rifle, organitzada per Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, ja sabeu, és una ràdio que emet només en català a Catalunya Nord, la qual cosa no és habitual, i que cada any organitza una rifla, com un bingo, doncs, de recollida de diners per aquesta ràdio associativa, i es fa l'entrega aquest vespre al Casal de Perpinyà dels guanyadors. Dijous, també en el Casal de Perpinyà, es presentarà el documental Quer, de Miquel Morera. És un curtmetratge que dura 10-15 minuts, sobre la manera de viure, doncs, al Conflent. És un conflentí, i ens el presentarà a les 8 del vespre al Casal de Perpinyà. I divendres hi haurà la presentació de la revista Alberes, una revista, doncs, que ja arriba al número 12, i en d'altres, de la mateixa col·lecció, Garrotxes, Cari i Pedraforca. Alberes és la que ens concerneix més a nosaltres, perquè toca els dos bastants a la frontera. Una revista d'excel·lent qualitat, on a cada número podem trobar temàtiques tant d'un man com de l'altre de la frontera, amb entrevistes i reportatges de qualitat i fotografies de molt nivell. Una revista que es pot trobar a la Llibreria Catalana per un preu de 8 euros, i ens la vindran a presentar al Casal de Perpinyà, justament per intentar fer conèixer una mica més la revista, que sempre li costa més en aquesta part del territori. Doncs Alberes, la presentació és a les 6:30 al Casal de Perpinyà. Per acabar, el cap de setmana us convido a anar a Toluges, on cada segona quinzena de maig s'hi celebra la Pau i Treva de Déu, que es va signar a Toluges. Per qui no ho saben, la Pau i Treva de Déu va ser un moment social impulsat al segle XI com a resposta de l'Església i dels pagesos a les violències perpetrades pels nobles feudals. És un moviment que ha tingut una importància molt, molt gran en aquesta època, que es va signar al poble de Toulouse, doncs, a la comarca del Rosselló, l'any 1027, sota presidència de l'abat Oliva, un abat que segurament n'heu sentit a parlar diverses vegades. Hi ha poques publicacions sobre, sobre aquest moviment de Pau i Treva de Déu. En trobeu un de molt ben fet a la col·lecció de l'editorial Rafael Dalmau, que es diu La Pau i Treva de Déu de Toruges, un petit llibret d'uns 7 euros on teniu tota l'explicació. Doncs es van celebrar, doncs, en prop d'aquestes dates, i cada setmana 15 de maig el poble de Toruges organitza tota una sèrie de festivitats per commemorar aquesta data i aquest moviment. Hi haurà diverses activitats al carrer, de teatre, d'activitats infantils, de mercats, de correfoc, sempre en col·laboració amb les escoles i les entitats del poble. És una festa que ha esdevingut molt popular i que val la pena de viure, i serà aquest cap de setmana al poble doncs, de Toluges, al Rosselló, on es va signar sota doncs, el nom de l'abat Oliva, sota la presidència de l'abat Oliva, aquesta Pau i Treva de Toluges. La setmana que ve parlarem de moltes altres activitats. Se celebrarà la Bressolada, la festa de les escoles de la Bressola, hi ha una jornada també a l'entorn del Centre Papers de Catalunya Nord, i també parlarem de la festa de les cireres, perquè les primeres cireres han arribat a Catalunya Nord i se celebrarà doncs, una festa a l'entorn d'aquesta fruita al poble de Ceret. Tot això en parlarem la setmana que ve. Doncs, a destacar aquesta setmana les activitats del Casal de Perpinyà i les grans festes de la Pau i Treva de Déu de Toluges, que se celebraran aquest cap de setmana. Que vagi bé, fins la setmana que ve. Adeu.
A reveure, Joana, fins la setmana vinent.
Ja teniu al telèfon la meva beguda companya des del sud, explicant les coses, les batalles del sud, de la terra del, del País Valencià.
Però no importaria res estar al nord amb la Joana i en aquesta festa de les cireres. Quina enveja ens ha deixat així pensant ara, que bones. Doncs jo aquesta setmana vull parlar-vos de llibres. De llibres, bé, d'un que ja us he parlat molt, que és aquest de Viure, Agafa, que ja hem parlat en diverses ocasions, Viure, Morir i Nàixer, Agafa. Doncs bé, aquest divendres es presenta a les 7:30 de la vesprada al Terrat de la Xala, que és una associació cultural que hi ha a Sueca, el col·lectiu Reconstruint Fusteres, qui organitza, també l'associació cultural, i es presenta a més un documental sobre el foc, sobre el Màrmara, això és. I bé, d'aquest ja no dic res més coses, però volia aprofitar per dir aquesta qüestió. I una cosa més, que demà dimecres el Salvena Teatre, que és una companyia de teatre valencià, farà la seva representació número 1000 i amb l'obra Besos, i jo crec que 1000 representacions de Besos, que ja és una obra que van començar a fer fa 10 anys i que ara han reprès d'alguna manera per a l'aniversari, doncs crec que és una manera magnífica de celebrar, no? 1000 funcions amb 1000 milions de besos, és fantàstic. I ara sí, els llibres, dos llibres volia parlar-vos. Els dos els ha editat Bromera, però un és Pedres Marcades, que es presenta a Castelló aquesta setmana, que és el dijous 21 a les 7 de la vesprada, a la llibreria Babel de Castelló. Doncs bé, en principi us parlo un poc de Pedres Marcades. Teòricament, el llibre tracta, és així com molt de la terra, molt de la terreta, tracta de la restauració de l'ermita de Santa Llúcia de Morella. Morella és una ciutat ben important que tenim allà a les terres, les comarques del nord, a Castelló, als ports, i bé, en principi, el que conta la història és la història d'un jove que és tècnic en patrimoni, i ahir va desfent qüestions relacionades amb un famós constructor d'esglésies, que era el Domènec Prunyosa, i de sobte apareix allà un cadàver, el cadàver d'un frare assassinat fa segles, no? I a partir d'ahí tira el fil de la història. Aquest és un dels llibres que us volia dir. Un altre llibre que també té a veure amb misteri i amb cadàvers i amb fi, és El retorn de l'Hongarès. El retorn de l'Hongarès es presenta també aquesta setmana, on es presenta al Centre Cultural Ca Don José, mira, així, a Canals, a la zona de la costera. Viatgem de Castelló fins a la costera, al vell mig del País Valencià. És una novel·la trencadora, està plena de misteris, està ambientada en el París de finals del segle XIX. En realitat, d'ahir és tota la trama, no? Perquè en realitat conta la història d'un cadàver esquarterat que apareix a París i com se desencadena una investigació pel cap de la policia i tot allò. I després, molts anys després, 100 anys després, doncs la protagonista, diguem-ne, que és una forense antropòloga, doncs comença a imaginar què ha passat a aquell cadàver, comença a tirar de la, la base científica i comença a veure que hi ha molts successos macabres implicats allà que d'alguna manera posen per davant la societat parisenca i que alternen qüestions d'art i de ciència amb el rerefons d'aquells de finals del segle XIX a París. Bé, és un altre thriller i jo crec que en això ja estaria tot dit respecte dels llibres i de les presentacions d'aquests llibres d'aquesta setmana. No sé si anem justos de temps, crec que sí.
Sí, és que però... ja, de fet ja quasi anem fora de temps, però dir-te que veig que aquí hi ha de llibres, en fem molt de novel·les de policia, que tenim una tendència a anar cap aquí.
Doncs mira, aquesta setmana me semblava bé presentar els dos llibres que ha tret Bromera, cadascuna a una zona del País Valencià que es presenten, i els dos de misteri, no? Així que...
Però, en part, i tu ja saps que per tu sempre hi ha temps.
Vinga, que bonic, però... Escolteu, llegiu molt, molta força, sí. I una forta abraçada fins a la propera setmana, que esperem que ja vinga plena de canvis.
Estarem en contacte. Una abraçada ben forta.
A reveure.
Vinga, una altra. Adéu, adéu.
Adéu. Bé, doncs, sí, abans de passar la frase, Joan, penso que hauríem de dir una notícia.
Una notícia sempre trista, perquè tot el que són morts d'autors o de gestors de la cultura, com és el cas, doncs s'ha de dir. S'ha mort Montserrat Casals, historiadora de la literatura i periodista. Ha estat una gran experta en la vida i l'obra de Mercè Rodoreda i Joan Sales. Realment ha fet una feinada molt important, va fer publicar aquell famós llibre que deia Mercè Rodoreda contra la vida, la literatura, que va causar un rebombori extraordinari perquè no s'havien fet aquest tipus de biografies, i ara estava preparant una sobre, estava acabant de, sobre la Joan Sales. També va fer per això una cosa que es deia la correspondència Cartes de Màrius Torres, que també, diguem-ne, entre Màrius Torres i Joan Sales, també ho havia editat ella. Per tant, és una persona que ens la trobem a faltar, evidentment, tota la gent que estimem la cultura, una persona, una pèrdua així ens és irreparable, i esperem que les noves generacions substitueixin aquestes persones que han fet tanta feina per la nostra llengua i per la nostra cultura. Bé, anem a la frase final, que diu, sigues feliç un instant, aquest instant és la teva vida. Una frase ben curta i és un autor anònim.
Molt bé, doncs després d'aquesta frase anònima que ens ha llegit en Joan...
I breu.
És hora d'acomiadar el programa d'avui, el programa 296, i bé, i emplaçar-vos doncs, a tornar-vos a tenir en antena, que ens escolteu la setmana vinent, el programa 297.
Ens heu de sentir aquí fins al 300, com a mínim, que serà l'últim d'aquesta temporada. Estem l'any, la setmana que serà el 97, però en quedant 3, i per tant esperem que seguiu fins al final i fins que acabi la temporada. Doncs ja ho veurem. Doncs bé, doncs moltes gràcies per haver-nos sentit. Esperem que ho que hagin presentat aquí us hagi agradat i fins la setmana que ve.
A reveure.
Han fet el programa... Els conductors, Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!